Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ja fa 8 anys que Uralita va desaparèixer totalment del paisatge de Cerdanyola i de Ripollet, però no de la nostra memòria. El perquè són els centenars de veïns que van quedar afectats directe o indirectament per patologies derivades de l'exposició a l'amiant. Tots ells continuen lluitant als tribunals perquè Uralita reconegui la seva responsabilitat en tots els casos. Mentrestant, veïns i veïnes, així com les administracions, també intenten millorar les seves condicions, facilitant atenció i informació. És en aquest sentit que aquesta setmana l'Ajuntament signava un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i de Ripollet, un tema del qual parlarem a l'info d'avui divendres 5 de desembre, entre d'altres que han estat notícia aquesta setmana i que repassem els titulars. La campanya de la vacunació s'allarga fins al 15 de desembre. Francina Ricard.
El motiu de la mesura és que a hores d'ara encara hi ha un gran percentatge de la població que no s'ha vacunat.
L'Ajuntament de Ripollet signa un conveni amb l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet.
El consistori crearà una comissió de treball amb l'associació per tal de determinar diverses accions de suport als afectats.
Aquest cap de setmana, celebració de l'agermanament amb Canillet a Ripollet.
La recepció oficial de la comitiva andalusa serà dissabte i diumenge hi haurà un espectacle al Teatre Auditori.
Ripollet es vesteix de Nadal.
El passat dimarts, l'alcalde de Ripollet va encendre l'enllumenat nadalenc acompanyat d'un grup de nens i nenes.
I més notícies nadalenques, la Unió de Botiguers dona el tret de sortida a la seva campanya Compra i Guanya a Ripollet.
Enguany es repartiran 12.000 euros en diferents premis amb un original sistema de paperetes de colors que s'hauran de dipositar en uns contenidors instal·lats al Centre Cultural.
Inaugurada al Centre d'Interpretació del Patrimoni, la nova exposició sobre la vinya a Ripollet.
La mostra, produïda íntegrament pel Patronat Municipal de Cultura, ha estat possible gràcies a la col·laboració dels ripolletens.
I avui a l'Info ens acompanya la mezzosoprano ripolletenca Carol García.
Va debutar la setmana passada al Gran Teatre del Liceu amb la representació infantil de la Ventafocs.
Tot i que a finals de novembre el percentatge de persones vacunades havia augmentat lleugerament sobre les que ho havien fet l'any anterior, encara hi ha una part de la població que no s'ha vacunat. Per aquesta raó s'ha decidit allargar la campanya de vacunació antigripal fins al 15 de desembre de 2008. La lletra.
La vacunació antigripal s'adreça especialment a les persones majors de 60 anys, tal com ens explicava a l'inici de la campanya Ferran Naveros, adjunt a infermeria del SAP Cerdanyola Ripollet.
Són tots els individus amb alt risc de complicacions, sobretot persones majors de 60 anys o individus en grup que estan, que poden transmetre la grip a persones de risc, com serien els cuidadors familiars, i altres persones podrien ser, no sé, policies, bombers, professionals d'aquesta mena.
El mateix Ferran Naveros insistia en la importància de vacunar-se.
Home, nosaltres des d'infermeria i des de medicina el missatge que donem és que han d'estar prevenguts, han de tenir una sèrie de defenses que s'aconsegueix amb la vacuna de la grip, perquè en el cas que arribi la grip o com pateixin la malaltia, doncs aquesta passi de manera suau, i o sigui, és una manera de prevenir, és una prevenció primària, com nosaltres diem.
La vacunació es realitza en tots els centres d'atenció primària demanant visita prèvia al 93 728 44 44 o al mateix CAP. El passat 27 de novembre es va dur a terme el lliurament de les ajudes a la recerca del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona de 2008. Una de les ajudes ha concedit el projecte Valoració de l'estat de salut i qualitat de vida dels pacients amb patologia relacionada amb l'amiant. Aquest ha estat representat per Ferran Naveros com a investigador principal conjuntament amb professionals sanitaris dels centres d'atenció primària del SAP Cerdanyola-Ripollet. La dotació del premi és de 9.460 euros que es destinaran al desenvolupament i implementació del projecte. La idea va néixer a partir que el grup d'asbestosi que lidera el doctor Rafaela Bosch, conjuntament amb la senyora Lupe Figueiras, coordinadora de processos d'infermeria del SAP Cerdanyola-Ripollet, van veure la necessitat de fer partícips de les infermeres en aquest procés amb un pla de cures específics per a aquesta població. El Teatre Auditori va acollir el passat 25 de novembre la reunió de voluntariat semestral de Creu Roja i la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones per part de l'entitat. L'acte va comptar amb la presència de les regidores de Rosa Espàrrec, membre del comitè directiu de Creu Roja, i Maria Lladó, regidora de Serveis Socials, així com de la vicepresidenta Núria Llorenç, i el director tècnic de Creu Roja, César Martínez. L'acte va tenir dues parts, una com a reunió de treball i una altra d'homenatge a les dones víctimes de maltractament. Una setantena de voluntaris i voluntàries van participar exposant la marxa dels seus respectius grups de treball quan a infància, joventut, gent gran, discapacitat, solidaritat i cooperació i serveis preventius, entre d'altres. Tot seguit es va llegir el manifest contra la violència
de gènere al qual s'afegia l'entitat i posteriorment es va fer un recital de poesia a càrrec de Manolo Martínez acompanyat del guitarrista El Rocha. Per finalitzar, l'actual la monologuista sardanyolenca Vanessa. L'entitat amb quasi 90 anys d'història a Ripollet compta amb 1.800 socis, 500 d'ells de Ripollet i 245 voluntaris. Actualment treballa per a la ciutat amb diferents projectes, tant de voluntariat en diferents camps com de serveis. Continuen amb la tasca iniciada el passat mes d'octubre. El taller d'urbanisme i gènere de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat va realitzar el passat dimarts 2 de desembre un nou taller sota el títol Les dones en la construcció de la ciutat. L'activitat forma part del projecte d'intervenció integral a Can Mas. El taller, amb una durada de 3 hores, va comptar amb la participació d'una quinzena de dones. La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, explicava a l'Info de Ripollet Ràdio quin és l'objectiu d'aquest taller.
Vam pensar que tenir una visió des del costat femení de la població del barri del que podrien ser els canvis i del que hauria d'incloure doncs, aquesta modificació seria interessant. I a més, des de l'equip gestor, l'equip directiu del Pla de Barris, doncs, també ens van demanar la nostra col·laboració. El taller el que pretenia doncs, bueno, és una miqueta això, treure i extreure quines són les idees que les dones tenen de sensibilitat, del dia a dia, de com anar pel barri i focalitzar-ho en el que seria el parc primer de maig, que és el parc que hi ha al carrer Tamarí.
Com explicava la regidora, del taller va voler aprofundir en la remodelació del parc del primer de maig dins del projecte de la llei de barris de Can Mas. Aquestes van ser algunes de les seves aportacions.
Van fer molta incidència en temes com la il·luminació, en temes com els accessos, és a dir, les escales, les rampes, les dificultats que pot tenir una dona amb un cotxet, per exemple, per accedir al parc, la situació dels bancs, és a dir, les dones passen hores i estones amb els seus nens als parcs i, clar, el fet que un parc estigui en ple sol doncs, també és quelcom incòmode.
Les conclusions extretes d'aquests dos tallers seran facilitades al grup que treballa el projecte de la llei de barris, per tal que n'extreguin aquelles que siguin viables i elaborar una presentació final on hi seran presents les participants. D'altra banda, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha preparat un altre taller sobre dona i salut pel proper dimarts 16 de desembre. L'objectiu del taller és treballar diversos aspectes, tant físics com socials, relacionats amb la dona. Aquests seran alguns dels temes que es tractaran, com comenta la regidora Maria del Mar Viera.
Parlarem d'alimentació, parlarem de sexualitat, parlarem de sanitat en temes relacionals, és a dir, amb nens, amb gent gran, és a dir, a llocs on les dones estan molt presents. Aquesta serà una primera sessió, però la idea és poder fer-ne sessions contínues, no només fer una, i que doncs, surtin aquests diferents temes que us comentava.
Per a més informació, poden dirigir-se a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat a la Rambla de Sant Jordi 24 o trucar al 93 6 91 63 73. L'alcalde de Ripollet, Font Barralejo, va signar el passat dimecres 3 de desembre un conveni de col·laboració amb Salvador Mañosa Janer com a representant de l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i de Ripollet. A l'acte de signatura també hi eren presents a més altres membres de l'associació, la regidora de Medi Ambient, Gemma Aero, i el doctor Rafael Abós, coordinador del projecte de l'estudi de patologia relacionada amb l'amiant de l'Institut d'Investigació Jordi Gol. L'Ajuntament de Ripollet ha manifestat una especial sensibilitat cap a les persones afectades per les patologies derivades de l'exposició a l'amiant i la retirada dels productes de fibrociment amb amiant existents en el municipi. Per aquest motiu, en el marc d'aquest conveni es crearà una comissió de treball amb l'associació per tal de determinar les accions de suport en relació a aquests temes. A més, l'Associació d'Afectats per l'Amiant crearà un servei d'atenció a la ciutadania en relació a tot el que afecta la defensa dels drets de les persones afectades directa o indirectament per l'exposició a aquest material. També es compromet a col·laborar amb la divulgació dels criteris de tenir en compte per a la destrucció i recollida de residus domèstics de materials de fibrociment amb amiant. L'atenció a la ciutadania inicialment seria el segon dilluns de mes de 4 a 8 de la tarda al Centre Cultural amb possibilitat d'ampliació si fos necessari. La joventut d'Esquerra Republicana de Catalunya a Ripollet han tornat a criticar en un comunicat de premsa que encara resten plaques del Ministeri de la Vivienda al municipi. Les JERC van realitzar una pregunta a l'alcalde de Ripollet el passat 27 de novembre, un cop va finalitzar la sessió del ple municipal.
L'Ajuntament, a dia d'avui, després de gairebé 4 anys i mig, que es planteja de poder fer una moció per unanimitat i no té ple. Una prova d'aquest fet són les plaques que encara resten al nostre municipi, algunes de les quals han estat retirades per la JERC quan es presentem al ple.
L'alcalde de Ripollet va respondre als joves assegurant que l'Ajuntament ha fet l'inventari dels símbols i que està en procés de canviar-los.
El primer punt és realitzar un cens de símbols referents al règim franquista que es trobin en espais privats però visibles de la via pública. Es va fer. Procedia a retirar tota la simbologia franquista. Aquell que va fer l'Ajuntament és el que correspon. Ens vam posar en contacte amb Aritza per tal de que ens enviessin la placa nova per poder-la canviar per les plaques velles. Aquest cens consta de 38 plaques, més les del carrer Sant Josep, diguem, pisos del sindicat, que són moltes que estan en un mateix número. S'han tret 24, més totes les del carrer Sant Josep dels pisos del sindicat, que són moltes. Hi ha 7 que s'han retirat, que estem per canviar-les amb la placa de Vitsa.
Tot i així, la jove formació independentista manté que l'Ajuntament no té totes les plaques localitzades i que està incomplint les promeses fetes. El COP Compromís per Ripollet va participar el passat 29 de novembre a la manifestació convocada a Barcelona sota el lema que la crisi la paguin els rics. La protesta es va convocar per tal de respondre de forma unitària a l'onada d'acomiadaments i expedients de regulació que estan realitzant les empreses. També per demanaven que els 150 milions d'euros per a rescatar la crisi bancària reverteixin en el conjunt dels treballadors i no en els bancs. En opinió de José Luis Muñoz, regidor del COP Compromís per Ripollet, i segons un comunicat difós pel col·lectiu, els veritables culpables de la crisi són precisament els bancs i critiquen que el PSOE destini ajudes públiques a les entitats bancàries en lloc dels treballadors. El passat 2 de desembre, la ministra d'Administracions Públiques, Elena Salgado, va presentar el Real Decreto Ley, que crea un fons estatal d'inversió local de 8.000 milions d'euros. Aquests fons estan destinats a finançar inversions en projectes i obres municipals de nova planificació i d'execució immediata, especialment generadors d'ocupació. En el marc d'aquest fons, Ripollet rebrà uns 6 milions d'euros que destinarà a projectes que es duran a terme durant l'any 2009. En aquests moments, l'equip de govern municipal està estudiant quins seran els projectes que es presentaran a la convocatòria, el termini de la qual finalitzarà el proper dia 24 de gener. El president de les noves generacions del PP a Ripollet, Javier Tapia, ha comunicat a través d'una nota de premsa la seva proposta de que el nou centre d'assistència primària, que es construirà a l'Avinguda Catalunya de Ripollet, porti el nom del doctor Josep Trueta. La formació aposta pel reconeixement públic d'aquest metge i científic català, donat el seu gran bagatge professional i el seu recolzament a la cultura catalana. Els populars consideren Trueta com una de les glòries mèdiques de Catalunya en el camp de la traumatologia i l'ortopèdia. Aquest cap de setmana una delegació de ciutadans i ciutadanes de la població granadenca de Caniles visitarà el nostre municipi. La visita l'han organitzada conjuntament les dues comissions d'agermanament dels dos municipis amb el suport de la regidoria de relacions institucionals de l'Ajuntament de Ripollet. Per saber quin serà el programa preparat pels canileros i canileres, ens acompanya el regidor de relacions institucionals, Alberto Castro. Senyor Castro, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quan arriba aquesta delegació de Caniles a Ripollet?
També està previst que arribin demà al matí, al voltant entre les 8 i les 9, tot i que fa mal dir perquè el viatge és llarg i suposo que les parades d'avituallament seran molt quotidianes.
Està
previst que arribin demà al matí.
Perdoni, està prevista algun tipus de recepció oficial?
Sí, en principi és tradicional que no només els membres del comitè de germanament d'aquí de Ripollet, sinó amics, companys, els esperem amb una bona tassa de cafè calenta per donar-li les benvingudes, sobretot quan venen en èpoques invernals, com és el cas.
I què faran durant aquests 3 dies?
Doncs bé, és un programa força atapeït. Ja ha de ser habitual, doncs, que fem dinars i sopars de germanor, és a dir, tant tots els dies a l'hora de dinar com de sopar, doncs, ho fem tots junts. I aquest any, doncs, demà, al voltant de les 7, al Centre Cultural està prevista la recepció, a la qual estan convidats no només tots els canileros d'origen o de germanament, sinó qualsevol veí que es pugui apropar. Aleshores, el diumenge al matí tenen previst una visita a les caves de Torres per conèixer la meditació de les nostres caves. I a la tarda, el diumenge a la tarda, a les 6, al Teatre Auditori, doncs hi haurà les actuacions d'entitats del poble i vull aprofitar aquest moment per agrair tant a la Coral del Vallès com a Country com també al Satri que han sigut entitats que col·laboraran i actuaran, sobretot la Coral i el Country, al Teatre Auditori, i penso que els companys de Canilles en tenen reservat una petita sorpresa.
Ells també porten, no?, alguna entitat o alguna cosa del poble?
Habitualment sí, porten una entitat cultural o esportiva, però aquest any la veritat és que és un any complicat i no han pogut portar cap entitat per poder fer una actuació aquí a Ripollet. De totes maneres, em penso que tenen preparada una petita història per commemorar el 10è aniversari d'aquest agermanament.
Uh-huh. I és que parlem ja, com deia vostè, 10 anys ja d'agermanament. Quina valoració en fa?
Home, el germanament en Canilles té, jo diria que té un arrelament molt important, perquè són moltes les famílies de ripolletens i ripolletenques que tenen en origen el poble de Canilles. I si no el tenen en origen a primera línia, segur que en segona sí que ho tenen. Per tant, més que un agermanament és com trobant-se a família que ve a passar uns dies a casa o anem nosaltres allà. És un agermanament que ha de sortir d'una forma absolutament natural i que cada vegada doncs, està molt integrat a la vida quotidiana nostra.
De quin nombre de persones estem parlant, de la delegació que visita aquest cap de setmana?
Aquest any parlem entre 35 i 40 persones.
I això,
que van a visitar-me.
Com s'ho fan a l'hora de dormir i menjar i tot això?
Bueno, a veure, és força curiós. A dormir, van a dormir al Flor de Maig, a perdonar Flor de Maig, i tant els diners com a sopar els fem amb l'escola Ginesta, on, com una família gran, doncs, fem dinars i sopars molt, molt casolats.
Uh-huh. Doncs esperem primer que es millori, perquè sabem que està una mica malalt.
Sí, la veritat és que som víctimes d'un refredat.
I segon, que pugui gaudir doncs, això d'aquest retrobament familiar, podríem dir, amb aquesta visita dels canilleros al cap de setmana.
Doncs sí, convido a tothom doncs, que surti al carrer per poder saludar els companys i germans de Canillers, perquè segur que serà moment de festa que no es vindrà malament en les èpoques que vivim.
Doncs moltes gràcies a l'Alberto Castro, regidor de Relacions Institucionals de l'Ajuntament de Ripollet. Gràcies per haver-nos atès. Bona tarda.
A vosaltres.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
Aquesta tarda, inclòs en el programa de la gent activa, taller de ritmes llatins al Centre Cultural, serà a les 6 de la tarda a càrrec de la Companyia Universal. I dissabte, 2:15 de la nit, tertúlia flamenca al local de la Macarena amb el guitarrista Sergio Espanya. L'entrada és gratuïta. A les 11 de la nit, balla al vestíbul del pavelló Joan Creus amb música en directe, organitza Amics del Ball. I diumenge a les 6 de la tarda, la delegació de Canilles visita el Teatre Auditori. Les entrades es recullen al Centre Cultural.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat 1 de desembre, la Unió de Botiguers de Ripollet va donar el tret de sortida a la campanya de Nadal Compra i Guanya a Ripollet. Enguany es repartiran 12.000 euros en diferents premis amb un original sistema de paperetes de color que s'hauran de dipositar en uns contenidors instal·lats al Centre Cultural. La presentació va tenir lloc el passat dimarts 2 de desembre amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el regidor de Comerç, Joan Fandos. L'alcalde va destacar l'originalitat de la campanya i l'encert del missatge.
Compra i guanya, guanya el que va comprar les botigues de Ripollet perquè té una atenció especialitzada i personalitzada important. Guanya perquè més aviat qui participa en el sorteig també guanya. Guanyem tots perquè comprar a Ripollet vol dir que la nostra empresa més important que tenim a Ripollet, que és el nostre comerç, funcionarà millor, que continuarà generant llocs de treball i que continuarà donant vitalitat a la nostra economia local, que en aquest temps, que tots sabem que són temps de dificultat, no va malament. I a més a més guanya el medi ambient.
El president de la Unió de Botiguers de Ripollet, Joan Serra, no ens explica el naixement de la campanya.
Llavors, a partir d'aquí, vam pensar de realitzar una jornada de creativitat oberta a tots els socis perquè exposessin quina campanya voldrien, quines idees aportarien. Això va ser el mes de juny, es va fer una jornada creativa i arrel d'aquesta jornada, de molta, molta participació d'idees, va néixer aquesta campanya. ¿Vale? Va haver inclús una votació i va guanyar aquesta campanya. A partir de llavors va començar a treballar amb els dissenys, amb confeccionar-la, retocar-la i tal.
Costan Pérez, membre de la Junta i responsable de l'elaboració de la campanya, explicava com es pot participar al sorteig.
Doncs aquesta campanya té diversos enfoques, no? Un era que buscàvem una mica que totes les botigues fossin representades, ho són, però d'una manera més directa. Quina? Pues que amb les tolletes que es donen, al fet d'un mes d'obrides ja estem fent propaganda d'una botiga associada. Són 200.000 targetes de visita de totes les tendes de la Unió de Botigues. Llavors, un altre missatge que volíem donar era el tema de com que això és paper, que tingués una mica de reciclatge, i bé, doncs, aquesta urna, aquesta pica i tal, que serà d'ella. Doncs, pensant el tema de reciclatge, doncs vam crear el que són les tres figures de tres Reyes Magos, però enfocats en el tema del vidre, del paper i del plàstic.
Escoltem el president de la UBR, Joan Serrano, destacant els objectius principals de la campanya. Ara sí, escoltem Costan Pérez, membre de la Junta i responsable de l'elaboració d'aquesta campanya, que explicava com es pot participar al sorteig.
Vale, per participar a un dels quatre premis de 500 euros s'ha de recopilar 8 butlletes grogues, ficar-les dins del sobre de color groc, escriure les dades en el sobre i dipositar-ho al contenidor groc que estarà al centre cultural. Papers blaves, s'han de recopilar 6 butlletes blaves, ficar-ho dins del sobre de color blau, escriure les dades al sobre i ficar-ho al contenidor de color blau. Per les verdes s'han de recopilar 4 de butlletes de color verd i per les correlatives, que és el premi gran, s'han de recopilar o 4 butlletes grogues correlatives o 3 blaves correlatives o 2 verdes correlatives. Ficar-les en el sobre del seu color corresponent i ficar-ho al contenidor de color marró que hi haurà al centre cultural.
El sorteig es realitzarà el diumenge 11 de gener a les 12 del migdia al Teatre Auditori i es podrà seguir en directe per Ripollet Ràdio. Les persones agraciades s'hauran de presentar al teatre en menys de 20 minuts. El dia de les compres dels guanyadors serà el dissabte 17 de gener. D'altra banda, després de l'èxit de la campanya del Rasca Rasca realitzada pels paradistes del mercat municipal amb motiu del 25 aniversari, la Junta de Concessionaris també ha iniciat la campanya del Nadal Pluja de Bitllets. Enguany es repartiran 6.000 euros en 75 premis de vals de compra per les parades del mercat. El sorteig se celebrarà el proper 5 de gener. El passat dimecres 3 de desembre, l'alcalde Juan Parralejo, acompanyat d'un grup de nens i nenes, va procedir a l'encesa de l'enllumenat de Nadal de Ripollet. Aquest ha estat contractat a l'empresa comercial Papiol 54 SL en règim de lloguer per un import total de 42.264 euros. Els carrers on s'ha instal·lat aquest enllumenat nadalenc són les rambles de Sant Esteve i Sant Jordi, la plaça Font, el centre cultural, el mercat municipal, els carrers de Balmes, Maragall i Calvari, la carretera de l'estació i la rambla de Sant Andreu. Els llums de Nadal són de tub lluminós de baix consum, constituït per microbombetes incandescents separades per una distància de 28 mil·límetres i incrustades en un embolcall 100% massís format d'un cordó de PVC de 13 mil·límetres de diàmetre. L'Ajuntament de Ripollet s'ha adherit un any més a la campanya convocada per l'Associació de Celíacs de Catalunya Cap Nen Celíac Sense Carmels. Així com ja es va fer l'any passat, l'entitat Ripollet Costums i Tradicions, que organitza la cavalcada amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, ha adquirit caramels exempts de gluten. Laia Ripoll, tecnòloga dels aliments de l'Associació de Celíacs de Catalunya, ens explicava amb motiu de la campanya de l'any passat què vol dir ser celíac.
Bé, la celiaquia o malaltia celíaca és una intolerància al gluten, que és de caràcter permanent, és a dir, és per tota la vida, i el que provoca doncs, és una ectòfia al budell prim si no s'elimina aquesta proteïna de la dieta. De diagnosticats, nosaltres en tenim censats uns 7.200, però calculem que és una malaltia encara molt infradiagnosticada, és a dir, el 90% de celíacs actualment encara no estan diagnosticats.
Ella mateixa ens recordava que el gluten es troba a molts aliments.
El gluten és una proteïna que es troba al blat, ordi, cibada i sègol, i per tant, evidentment, el pa, la pasta, doncs, la cervesa, tots aquests aliments estan d'excloure de la dieta, però a vegades també s'utilitza molt com additius o com a suports alimentaris i en productes que potser pensem que no porten gluten, com un xocolata, una salsa o uns embotits, podrien portar-ho com a ingredient o fins i tot doncs, com a possible contaminació en els processos de fabricació.
Els caramels sense gluten es regalaran als nens i nenes de Ripollet a la cavalcada de Reis com a la recollida de cartes que també organitza Ripollet Costums i Tradicions.
Esteu escoltant Info.
La Marató de TV3 2008 se celebrarà el proper 14 de desembre i estarà dedicada a les malalties mentals greus, entre elles l'esquizofrènia, la depressió greu i el trastorn bipolar. A la iniciativa d'Amics del Teatre, que el mes de novembre va destinar els diners d'una part dels diners de la taquilla de Fes la Teva a la Marató de TV3, enguany es torna a sumar l'esforç a l'escola en Cel Claver. És per això que avui a l'Info ens acompanya Teresa Martín, professora i coordinadora de festes del centre. Teresa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una mica en què consistirà l'aportació de l'escola.
A veure, el festival que fem cada any al Teatre Auditori, quan els pares venen a buscar les entrades per saber a quina butaca s'han de seure, llavors sempre diem que sempre hem participat en alguna cosa que pensem que és profitosa, no? O solidària. Fa 15 anys que fem el festival i al començament ho destinàvem per l'ajuda dels nens de 8è, que hi havia allà. Llavors després, quan va haver-hi lo del Chapapote, doncs ho vam destinar per ajudar a Rianyo, un poble d'allà de la Corunya. I des de fa 3 anys doncs ho destinem, també hem participat amb Cap Nens Sense Joguines, campanyes que han fet aquí a nivell de poble, però des de fa 3 anys ho destinem a la Marató de TV3.
I participen tots els nens a l'escola?
Sí, actuen tots els nens a l'escola, que com que és una escola de doble línia, el que fem és els grups A surten, o sigui, fem el festival pel matí, i els grups B ho fan a la tarda. I enguany és el primer any que actuaran els més petits, els de P3.
Parlem d'un festival de Nadales i cançons i coses típiques de Nadal, o no?
A veure, la veritat és que com que fa tants anys que ja ens hem posat, no?, i ara amb les noves tecnologies, no sé, jo t'ho dic de veritat, jo ahir, que va ser el dia de l'assaig, m'ho mirava i una companya de l'escola ens havia preparat un...
Com un vídeo?
Sí, no és un vídeo, allò que es projecta.
Un PowerPoint?
Sí, preciós. Vull dir, cada actuació té, es veu en el PowerPoint imatges precioses de la cançó, no? I a part no és el... només Nadales, no, ho fem, és cantar, és coreografia, es treballa molt l'aspecte visual, vull dir que era molt, molt, molt maco.
Com feu la recaptació? Cobreu una entrada o són aportacions voluntàries?
No, és voluntari. Quan els pares venen a buscar les entrades, per saber on s'han de seure, els hi donem l'entrada i n'hi ha una urna. Llavors, aquest any, amb l'entrada se'ls ha repartit el que ens havien enviat de la Marató, on està tota la informació i els expliquen una mica les malalties aquestes. Llavors, a la urna, doncs, posen el que cadascú vol.
De quina quantitat de diners podem estar parlant?
A veure, l'any passat vam recaptar 600 euros. Enguany no ho sé.
I per què vau decidir participar ara ja d'una manera com més...
Bueno, perquè veiem que tot el que fa, o sigui, en els projectes, en el que sí, bueno, l'any passat va ser malalties coronàries, l'anterior va ser el càncer, vull dir, està molt proper a la gent conec aquestes malalties, vull dir, són coses que ho tenim aquí, no? I bueno, pensem que està bé. Sempre ens havien enviat des de la Marató bolígrafs, alguna coseta per repartir als nens. Aquest any no els han enviat, però és perquè els diners que es gastaven pels bolígrafs es destinarà a investigació, ja ens ho han dit.
Doncs felicitats per aquesta iniciativa i només agrair-li la seva atenció i la seva presència a l'Info d'avui a la Teresa Martín, que és professora de l'Ansa Clavé i també coordinadora de festes d'aquest centre. Moltes gràcies.
Bueno, de res, i bueno, ja sabeu, si necessiteu qualsevol cosa estem allà al Claver.
Igualment.
I esteu convidats, ja ho sabeu que esteu convidats demà. Si podeu anar,
exacte,
doncs esteu convidats perquè veieu el que fem.
Molt bé, moltes gràcies, bona tarda.
De res.
El 91.3, Info.
L'espai al Martinet de Bas, impulsat per l'Associació d'Amics del Martinet, va presentar ahir al Centre Cultural el llibre Apàtrides, Incultes i de vegades Analfabets, de Patricia Gavancho. L'acte va comptar amb la presència de la periodista i escriptora catalana. El periodista i membre de l'Associació d'Amics del Martinet, Jordi Jorba, va ser l'encarregat de presentar l'autora. El llibre, Patricia Gavancho, exposa i analitza els coms i els perquès de la situació educativa al nostre país. Força crítica amb la situació actual, Gavancho va fer front a l'encàrrec d'aquest llibre partint de la seva experiència a l'Argentina.
La meva experiència a l'Argentina l'explico perquè és un tipus d'escola que aquí no ha existit. O sigui, a Catalunya es va passar a l'escola franquista amb tots els problemes que tenia, des d'escola a l'antiga però més autoritària, dintre del que eren els productes culturals sota el franquisme, a l'escola progre, que volia donar-li la volta i ser exactament el que aquella escola no era. I en canvi va saltar aquella escola laica, seriosa, responsable, que va durar dues o tres dècades a tot arreu del món civilitzat, i que és la que jo vaig viure a Buenos Aires.
L'autora va destacar la necessitat d'estudiar i que els joves tinguin aquesta consciència. També va apuntar la manca d'esforç dels estudiants a l'actualitat, els quals estan exposats a una gran quantitat d'informació, però no tenen els coneixements culturals necessaris. En quant als problemes del sistema escolar actual, l'autora va destacar la manca de conciliació entre la vida laboral i familiar, la rebaixa dels continguts pedagògics i l'atenció als alumnes immigrants.
El fet que a un barri de Santa Coloma, a Fondo, hi havia el segon dia de classe 200 xinesos per posar-hi en 5 escoles. 200 xinesos que no saben ni escriure, ni llegir, ni català, ni castellà, i repartits en només 5 escoles que ja estan plenes de xinesos i plenes de romanesos i plenes de... Clar, això vol dir que aquelles escoles no funcionen com a escola. Funcionen com a esplais, funcionen com a integradores, funcionen com qualsevol cosa, menys com a escola. I que si hi ha algun nen autòcton allà, aquell nen autòcton no té classe. Perquè aquest nen ja... És a dir, la classe és aprenem català, castellà i llengua. Clar, això el sistema no ho pot tolerar.
L'autora va recordar que el govern català només té la competència de millorar la gestió d'aquest sistema. Aquesta era una de les seves reflexions finals.
Jo crec que el nou conseller, bueno, el conseller actual, té bones intencions i pocs instruments per tirar endavant. Dependrà molt més de la motivació que tinguin pares, professors i entorn. És a dir, jo crec que l'educació són tres potes, la família, l'entorn i l'escola, i que aconsegueixi sumar dos en la direcció que sigui, guanya. Si la família i l'escola volen tirar endavant, tiraran. Si l'entorn i la família passen de tots, l'escola sola no farà res, etc. És a dir, qui en positiu o en negatiu, que sumi dos de les tres potes, guanya la batalla.
Aquesta setmana la regidoria de Medi Ambient ha organitzat dos tallers dedicats al compostatge. En total, la iniciativa ha comptat amb 35 participants, entre ells les escoles Martinet i Pinatons i la Llar d'Infants Xiquilàndia, que s'han adherit a aquesta iniciativa. Dels participants, 22 es van endur un compostador de jardí i 13 van optar pel compostador de pis. La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, explicava l'info de Ripollet Ràdio en què consisteix el compostatge.
El compostatge és les restes orgàniques que tenim a casa. Són per posar-les en un compostador, com bé es diu, i llavors amb uns animalets que circulen, els que són de jardí, que circulen per terra, estiquen dintre de la compostadora, llavors descomposen la matèria orgànica. Això amb els de jardí, amb els que tenim el compostador de balcó, allà hi ha unes certes restes que no es poden posar, perquè allà només van uns cucs que ja t'enfonen, i llavors són ells qui descomposen la matèria orgànica.
La regidoria no descarta preparar nous tallers de cara a any que ve. D'altra banda, el proper dia 11 tindrà lloc una xerrada sobre l'amiant, tal com explica la mateixa regidora.
El proper dia 11, a les 7 de la tarda al Centre Cultural, farem una xerrada sobre l'amiant, on vindrà el doctor Rafael Labós. El doctor Rafael Labós va vindre la vegada passada i aquesta xerrada serà la continuïtat dels estudis i de la problemàtica que està estudiant sobre aquest tema de l'amiant, on també us hem convidat a tota l'associació d'afectats per l'amiant.
Per últim, Gemma Edel comentava també els tallers que han preparat des de la Casa de Natura de cara a les festes de Nadal.
El dia 14 comencem el taller de Nadal, que és fa un sol dia, i ja seran dos tallers, un de centres de Nadal i l'altre d'embolicar rals, amb materials que es tinguin per casa.
Poden trobar més informació sobre totes les activitats organitzades per la Casa de Natura i la Regidoria de Medi Ambient a la web municipal ripollet.cat. El passat diumenge 30 de novembre, el Centre d'Interpretació del Patrimoni va presentar l'exposició Temps de Vinya. La mostra, que ha estat produïda íntegrament pel Patronat Municipal de Cultura, compta amb objectes i fotografies cedides pels propis ripolletens i ripolletenques. L'acte inaugural va comptar amb les intervencions d'Helena Vilalta, comissària de l'exposició, Ferran Tornel, regidor de Cultura, i Juan Parralejo, alcalde de Ripollet.
La nostra història és com un set, que té les arrels dins de la terra i aquestes arrels, si són fortes, faran créixer un set endurit, ferm i amb un raïm dolç. És important conèixer aquestes arrels per saber en quin moment del present ens trobem. Amb la inauguració d'aquesta exposició estem donant un pas més per aprofundir en aquestes arrels, en la nostra història, que és la que en definitiva ens fa com som ara.
L'exposició compta amb objectes reals relacionats amb la verema i el raïm, així com d'altres estris relacionats amb el món de la pagesia. Ens en dona més detalls Helena Vilalta, comissària de l'exposició.
L'objectiu d'aquesta mostra és explicar què és la vinya. Però, lògicament, la idea és donar aquesta informació a través de la història de Ripollet. Per això està dividida en diferents àmbits. S'explica què és la vinya com a planta, les parts que la composen, què és el raïm com a fruita, i alhora s'explica des de quan sabem que hi havia vinyes a Ripollet. Es parla també de les eines del camp, de les eines que s'hi fan servir, de les tasques que cal fer segons l'estació de l'any, de la verema, els cups, el boter i la bota, com es fabrica una bota.
La mostra es complementa amb una sèrie de plafons on s'explica què va significar la vinya al municipi, la història de la pagesia local i fotografies reals de com era Ripollet a principis de segle. El pavelló municipal Joan Creus va acollir el passat 29 de novembre la presentació dels dos equips de la secció esportiva de l'Associació de Veïns Can Clos. Aquesta temporada el primer equip juga a divisió de plata nacional i el segon a primera catalana. L'acte va tenir lloc uns minuts abans de l'inici del partit entre el Can Clos i el Risco Verde de Gran Canària. Tot seguit el clan Can Clos B es va enfrontar al Sant Just d'Esvern. El mateix dia es va posar a la venda el calendari on han posat les jugadores de les dues plantilles per tal de recaptar diners per fer front a l'actual temporada. I entrem ja a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
No hi ha descans pels equips de futbol.
No, i a més el Ripollet adelanta el seu encontre en el municipal del dissabte a les 12 contra l'equip del Roses, dotzè classificat amb unes ganes de guanyar per mantenir el frec a frec com és el líder del Palafrugell. Per altra banda, la tenia partida Pagarí jugarà al camp del segon, del grup que li porta 4 punts a la diferència. Una victòria dels homes de Javi Barrera seria molt important, ja que d'una derrota de més de 7 al 5è lloc, el rival li trobaria 7 punts de diferència. El partit començarà doncs, al camp de la penya de la Gràcia, Sant Cugat de Vallès, el diumenge a les 12. L'equip de la Gira jugarà a casa el diumenge a les 10 contra un dels equips més fluixos de la Lliga, el Júnior, que només té 7 punts i és aquí on podria ser la primera victòria a l'equip local, que a més és l'equip més golejat de la tercera territorial amb 73 gols en contra.
I el Ripollet de Futbol Sala rep la visita del líder.
Doncs després de la derrota de 10 a 0 a la FIFA Gasifred Divisa té la visita del líder, el Corbera, campió la temporada passada i que el Ripollet tindrà un partit molt difícil i necessita la victòria si no vol que se li escapi al quart lloc. La diferència sols és de 3 punts. La resta d'encontres, de futbol, de sala seria, els equips locals seran el Ripollet, que és 11 a la Lliga contra l'equip de la Barri Besòs, que és l'últim del grup, jugaran aquest dissabte a partir de 3:45. El Can Clos, la divisió de plata, que és quart, jugarà a la pista de Centelles, que és novè, a les 5 de la tarda. I finalment, l'equip B, que és desè la Lliga, tindrà el més difícil, ja que jugarà a la pista del segon, com és l'equip del Sabadell.
I la resta d'esports seran pont?
Doncs tots els equips de bàsquet, el Ripollet, el Gasó, el bàsquet femení, el hockey i el handball, i el tenis tindran jornada de descans, exceptuant el tenis taula, que com que tenia descans de la Lliga Nacional, jugarà a Bàsquet a Girona al final amb els 12 millors jugadors d'Espanya de totes les categories. El Ripollet és l'equip que té més seleccionat amb 18 jugadors, serà el dia 6-7-8.
Per últim, Ramon, explica'ns quin és el convidat de l'Infoesport.
Doncs vindrà el club tenis Ripollet, tindrà el seu president Manolo Pérez i el capità Antonio Gómez.
Molt bé, Ramon Argenter, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment.
Avui ens acompanya a l'Info de Ripollet Ràdio la ripolletenca Carol García. La nostra convidada d'avui va actuar el passat cap de setmana al Gran Teatre del Liceu en el paper d'Angelina a la Ventafoc, sota la direcció dels Comedians. Carol García, bona tarda.
Bona tarda.
Abans que res, com van anar aquestes tres representacions, no?
Sí, la veritat que molt bé. Va estar molt divertit. Vaig fer quatre, en realitat, perquè la primera va ser en plan d'emergència, també. Perquè una de les Angelines no es trobava massa bé i van demanar la substitució, no? I bueno, molt bé, la veritat que molt bé. Érem nanos, les tres primeres, no, abans de fer la que era la definitiva, que ha obert al públic, va ser la de dissabte, i va ser molt divertit, els nanos i estells allà cridant, aplaudint, i guapa, guapa, Angelina, guapa, i molt, molt bé.
És fàcil arribar amb un espectacle com aquest als nens i a les nenes, que potser és un públic molt difícil?
Sí, a veure, és difícil, però també són molt agraïts. Són uns nens que són molt agraïts, no?, perquè només començar, doncs, apaguen el llum i ja estan aplaudint. Qualsevol cosa que els faci gràcia, doncs, també ja t'aplaudeixen. Els és igual que sigui a meitat d'onària o quan sigui. T'aplaudeixen, riuen i són molt agraïts, molt espontànies, no? Molt, molt, molt.
Va ser el teu debut al Gran Teatre del Liceu?
Doncs sí.
Què tal l'experiència?
La veritat, sempre em diuen, ai, què tal és això de cantar al Liceu, aquell teatre tan gran? La veritat, com que no es veu res, que està tot fosc i està cantant i només veus els llums d'emergència, no es diferencia massa de qualsevol altre teatre, no? És llavors quan acaba l'òpera que ja, doncs, encenen tots els llums i veus com és tot allò, no? Llavors sí que entra una mica la cosa que ja dius, però respecte al Liceu. Sí, té
una mica d'impressió. És a dir, que la Carol té 24 anys, a punt de fer-ne 25, no? Suposo que això és molt important per tu, no?
Sí, més que res, perquè també quan estàs allà veus gent molt més gran que tu, no?, que també, doncs, és de les primeres vegades que estan allà i dius, bueno, veus que sí que tens una mica de sort, realment, amb 24 anys ho podes estar allà.
Hem de dir que la producció d'aquest espectacle de la Ventafox és dels Comedians, treballat sota la direcció del Joan Font. Què era l'experiència de treballar amb un grup tan emblemàtic com aquest?
Fantàstica. S'aprèn molt, 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 molt. És una persona, bueno, que té tot claríssim, tot el que vol. També com que va ser la mateixa producció que vam fer a Xenerento la Gran, amb el Flores i la Jessy Donato i de més amb el Sauson també, doncs ho tenia tot claríssim, tot el que volia. Llavors va ser treball molt ràpid, molt ràpid. Va donar quatre premisses i ja va anar tot darrere d'allò. I va ser molt fàcil, la veritat, treballar amb ell.
La Carol va començar a estudiar música amb 9 anys amb les especialitats de piano i cant coral. Ho tenies ja clar que et volies dedicar a això, amb 9 anys, o va ser que t'hi vas apuntar per fer alguna cosa més, a part de l'escola i...
No ho tenia massa clar. Jo sempre m'agrada molt la música i també m'agraden molt els idiomes. I llavors em van dir, doncs, home, que la música no té massa sortida, millor dedicat als idiomes, i per això vaig començar a fer filologia anglesa, i no era el meu. Ràpid em vaig canviar a música. I realment el tema del cant fa 4 anys, 3 anys i mig, 4, que realment vaig veure que sí que era el meu que m'agradava i que em volia dir que això. Però fins fa 3 anys i mig no ho veia massa clar.
Si has fet formació musical pel tema de les òperes i tot això, com va el tema del treball artístic a nivell d'actriu, no? Això fas alguna formació complementària o...?
No he fet res. És una cosa que ajuda molt. La gent que ha fet teatre abans i coses d'expressió corporal... ajuda, i es nota de seguida qui té aquesta formació prèvia, no?, de treball corporal, perquè et demanen molta cosa i cada cop més. I hi ha molts directors ara d'escena que són realment actors de teatre i et demanen moltes coses a nivell teatral.
Ens comentaves que fa 3 o 4 anys que t'has dedicat al tema del cant líric. Així tot, ha guanyat durant 2 anys la Carol al concurs de la Camerata de Sant Cugat i ha estat becada per la Fundació Jaume Aragall. A banda del reconeixement professional i personal que suposo que això suposa per tu, quins avantatges té i què t'aporta això, les beques, els concursos?
Bueno, el tema de beques i concursos queda molt bé a nivell de currículum. És el que t'aporta, no? Que a nivell de currículum, quan tu presentes algun teatre, audicionar alguna cosa, t'ho reconeixen bastant. No? I l'alegria d'aquell moment que et donin la beca o un determinat o un títol o el que sigui, no? Dona alegria, realment. Però, bueno, és més que res per reconeixement de cara als teatres, als agents, quan fas audició i més en aquest sentit.
Uh-huh.
I, bueno, també de poder, en el cas de la beca Aragall, doncs poder estar amb el Jaume Aragall, una persona com ell, no?, i que et digui quatre consells i coses d'aquestes.
Has fet masterclass amb gent molt important, com deies, el Jaume Aragall, la Montserrat Caballera, Francesc Arroig. Què significa treballar amb gent com aquesta? Quan expliquem què és una masterclass perquè la gent es faci una idea, no?
Bueno, una masterclass és poder tenir una classe amb una persona en concret, no? I normalment al ser masterclass doncs hi ha més gent al davant, també, no? Aprenent del que et diuen i tu pots també aprendre del que diuen després aquestes altres persones.
Uh-huh.
I en el cas de la Cavaller, doncs són unes masterclasses que ella fa cada any a Saragossa o Andorra, no? Depèn. Ja fa dos anys seguit o tres que les fa a Saragossa. I, bueno, tenen allà moltíssima gent, 70 persones així, no?, una sala gran i van passant, 20 minuts cadascú i van passant, i vas cantant alguna cosa i ella et diu quatre coses també.
20 minuts?
Sí, bueno, hi ha gent que s'està veu, gent que s'està mitja hora, depèn de si li agrades més o menys.
Sí, i en 20 minuts ja té temps de dir-te alguna cosa, de fer-te una anàlisi de com...
Sí, de seguida ella ho veu, diu això.
És dura o què? És molt dura.
Home, bastant. No està allà, no, aquesta senyora?
No.
Tot el que diu, ho pensa, ho diu i es queda tan ample, sí.
També has cursat la carrera de mestra en l'especialitat d'educació musical i has estat directora de la Coral Infantil al Vallès. Tens vocació d'educar? T'agrada?
Sí, m'agrada, però no crec que tingui vocació d'això. Jo vaig fer la carrera, m'ho vaig passar molt bé, vaig estar un any i mig doncs, treballant d'això, també m'ho vaig passar molt bé, va ser una època molt maca, però... realment ha de ser vocacional 100%, perquè tu posar-te tot el dia amb 30 nanos a la classe davant de 30 nens, doncs ha de ser realment vocacional, si no, no ho aguantes.
Uh-huh.
No ho aguantes i, bueno, tens moments molt macos, no?, d'aquests nens també doncs, es fan estimar molt, t'estimen molt a tu també, però si realment no és el que t'agrada, costa. Com totes les feines, no suposo, però en aquesta tens implicada molta gent i has de formar molta gent.
Uh-huh. Uh-huh. Tu que has viscut el tema de l'educació musical des del punt de vista d'alumne i que t'hi estàs dedicant, quin creus que és el nivell musical a nivell d'educació a Catalunya? Està prou potenciat com a altres països com pot ser Anglaterra o Alemanya? O...
Mm. Què va?
T'has trobat problemes tu per estudiar?
Per estudiar? Bueno, és que jo no vinc de conservatori. Jo vaig fer piano, vaig començar a ser una escola de música i tal, i de conservatori no, jo he estat sempre de particular. Però sí, clar, conec molta gent que sí que està de conservatori i facilitats no donen massa. A part que ha estat caríssim tot i no tothom pot dedicar-se i pagar realment conservatori. I costa molt, costa molt.
Tu has acabat la teva educació musical ja?
Bueno, clar, com que jo no he fet estudis reglats, no...
Clar.
Jo vaig fer 7 anys de piano, 8, i de llenguatge musical, amb la carrera també de magisteri, no?, que allà també t'ajuden amb això, donen canya, amb el tema de llenguatge, però no, acabada no, clar.
Uh-huh. A nivell professional també has treballat en diverses sarsueles i en diverses òperes. Quin és el teu gènere favorit a l'hora de treballar? Quina és aquella cosa que tu diguis, ostres, amb això jo m'hi veig ja per sempre?
Jo em va molt el tema de Rossini, cantar coses de bel canto, i ara últimament estic fent una miqueta, m'estic ficant en el món de l'òpera barroca.
Uh-huh.
Perquè, bueno, amb una amiga, no?, que està sent violí històric, doncs estem muntat un petit ensemble i fem òpera barroca de principis del segle XVIII.
Uh-huh.
I, bueno, estic descobrint aquí com un nou món en el tema del barroc. I m'agrada molt, molt, molt.
Això és una música una mica... A veure, com ho puc dir perquè no sembli això, però com per grups molt petitets de gent? És a dir, tu creus que la gent coneix molt aquest tipus de música? O que no, o que és no és un tema molt popular, això.
Home, no és tan coneguda com altre tipus de música, no, òbviament. Tothom coneix molt més un Verdi o qualsevol, o Mozart, que no... Però clar, tenint en compte que Vivaldi, Händel i tot això és de l'època barroca, també.
Uh-huh.
I això també és molt conegut.
Uh-huh.
Passa que sí que és veritat que hi ha òperes que estan molt oblidades, no?, que no s'han recuperat. I bueno, es tracta doncs d'anar... desenterrar tot això una miqueta.
Uh-huh. Quines previsions tens de feina de cara al 2009? Cara?
De cara al 2009, bueno, ara vaig una miqueta de cul, parlant, clar. No, perquè, bueno, està tot ara... ara feia una substitució al cor de Liceu, fent Simón Bocanegra. Després tinc les funcions de la Ventafocs, però en versió castellana, fent la Cenicienta, fent Oviedo, fent el Bilbao també, a la Riega. També després a l'abril tornarem a fer més funcions de Ventafocs a Liceu, una altra tanda de funcions. Tinc una audició també a Zurich per l'Acadèmia i bueno, hi ha diverses coses.
Aquí a Ripollet tens prevista alguna actuació?
Sí, tinc previst un recital el 24 d'abril aquí al Teatre Auditori i bueno, m'ho han proposat des de l'Associació d'Espectadors del Mercatell i bueno, portaré el pianista amb el que treballo normalment i farem un recital. Sí, sí, farem una primera part segurament d'àries antigues i una segona d'òpera i sarsuela.
Molt bé, doncs avui ens ha acompanyat la Carol García, que està mezzosoprano a Ripolla, tenca. Tens una web, ho dic per si la gent vol entrar i xafar-se les teves coses, si la vols dir, doncs fantàstic.
Bueno, www.carolgarcia.es. I aquí doncs, tinc una miqueta de biografia, mèdia, fotos i lo normal, vaja, web presencial.
Molt bé, doncs Carol García, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres a l'info de Ripolla Trani.
A vosaltres.
Fins aquí l'info d'avui divendres 5 de desembre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, René Herrera i qui us parla, Laia Prats. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.